Sempre que es parla del cas Epstein, em ve al cap la imatge d'una tranyina. Una tranyina gegant que connecta Londres amb Nova York, el Carib amb Suïssa o París amb Florida. En aquesta tranyina hi ha molta gent. Alguns s'hi mouen amb desinvoltura i altres hi estan atrapats, no se'n poden escapar. De sobte, la tranyina del cas Epstein es trenca i algunes figures comencen a caure. N'hi ha que cauen a plom, cauen al buit i s'estavellen contra el terra. Altres són més hàbils i s'aferren a la tranyina amb totes les seves forces per no caure. Quines conseqüències han tingut fins ara les revelacions del cas Epstein? Hi ha hagut disculpes, dimissions i detencions, però pot ser que encara quedin algunes peces per caure? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3Cat Info. A finals de gener, el Departament de Justícia dels Estats Units va desclassificar milions de documents vinculats al cas Epstein. Això ha confirmat que el nord-americà no era només un depredador sexual. També gestionava una xarxa de contactes, d'influència, de poder, que era difícil d'imaginar. Algunes persones es van aprofitar d'aquesta xarxa per fer negocis, per fer contactes o per anar a festes i viatges. Però altres sí que van creuar una línia vermella i van entrar a territoris sòrdids i delictius. L'Oriol Serra és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington. Hola, Oriol, com estàs? Benvingut.
Hola, Eloi, com va?
Escolta, Oriol, des del 2019 s'han anat publicant documents del cas Epstein, però ara hi ha hagut aquesta desclassificació massiva. Quines conseqüències ha tingut això? Hi ha hagut detencions, hi ha hagut dimissions? Què ha passat?
Mira, són conseqüències fins ara molt relatives. Detencions molt poques i dimissions encara menys. Evidentment, els serveis de la trama, el propi Jeffrey Epstein, que es va suïcidar a la presó el 2019, i la seva exparella Ghislaine Maxwell. A partir d'aquí, para de comptar. Sí que hem vist com el cas ha esquitxat centenars de persones, entre les quals molta gent popular, incloent-hi polítics, des dels Clinton fins al mateix Donald Trump, però també hem de deixar clar que apareixen els documents no vol dir necessàriament haver incorregut en cap acte criminal.
Clar. Ara has mencionat els noms dels Clinton i de Trump. Aprofundim una miqueta, perquè ha sigut un autèntic impacte aquests últims dies veure la compareixença de Bill Clinton i la seva dona Hillary Clinton, expresident i exsecretària d'Estat, que van comparèixer això, no?, en aquesta comissió d'investigació al Congrés. Què n'han dit ells dos?
Mira, els Clinton bàsicament s'han distanciat de la figura de Jeffrey Epstein. Hillary Clinton assegura que ni tan sols sabia qui era, tot i que, atenció, Ghislaine Maxwell, curiosament, va assistir com a convidada a la boda de Chelsea Clinton, que és la filla dels Clinton. I ell, Bill Clinton, l'expresident, doncs apareix fotografiat en un jacuzzi fins i tot al costat de Maxwell, una fotografia que ha donat la volta al món, evidentment, i, a més, va volar, això està documentat, va volar desenes de vegades a l'avió privat d'Epstein. Però assegura que no va tenir mai constància dels actes criminals de Jeffrey Epstein i que si ho hagués sabut, evidentment ho hauria denunciat.
Això és el que diuen els Clinton i no podem obviar el paper de Donald Trump en tot aquest afer. Ell apareix moltes vegades als papers d'Epstein, però de fet no s'han sabut trobar proves concloents.
Si més no, tot és molt, molt sospitós, no? Podríem dir. Ell sempre va repetint que està exonerat del cas. Diu que va tallar fa molt de temps la relació amb Jeffrey Epstein, que el coneixia ben poc, però, insistim, hi ha fotografies que han transcendit en les quals se'l veu amb Jeffrey Epstein, amb entorns festius... Sí. És a dir, que és flagrant que menteix, si més no, pel que fa a la relació que hi tenia. No entrarem, perquè no ho sabem, si ell va incórrer o si tenia coneixement d'actes criminals, però sí que menteix a l'hora d'explicar la relació que hi tenia i, per tant, això el fa molt sospitós davant de l'opinió pública, no?
I pel que fa al conjunt de la societat nord-americana, ja em deies abans que hi ha molts dubtes, que hi ha molts interrogants, com s'està vivint a peu de carrer, a nivell de societat nord-americana, tot aquest cas, tot aquest trasbals?
Sí, mira, et diria que el fàstic que provoca tot plegat s'ha anat estenent, perquè, a veure, s'ha vist fins a quin punt els més poderosos es protegeixen entre ells, no? És a dir, d'una banda hi ha els fets de tràfic sexual, de pedofília, però després veiem tots... tota aquesta xarxa de clientela, de poder, perquè realment hem de pensar que la figura de Jeffrey Epstein, ell doncs, era un magnat financer amb uns tentacles que arribaven a molts llocs. Es diu fins i tot que podria haver estat un agent treballant en interessos d'altres països, és a dir, una mena d'espia doble. Eh? Uh-huh. Tot això s'haurà d'acabar de saber, perquè realment Epstein va arribar a un punt en què hauria utilitzat la informació que tenia sobre l'assistència doncs, a les seves festes per fer xantatge als implicats. No? Per tant, és una cosa tan, amb unes dimensions tan grans que probablement trigarem encara temps a conèixer les conseqüències, però quan les coneguem seran d'un impacte enorme.
Sí, sembla que això no s'acabarà aquí. Per tant, segur que tindrem més novetats, que seguirem amb el nostre corresponsal a Washington, amb l'Oriol Serra. Moltes gràcies, Oriol. Fins aviat.
A tu, fins aviat.
Si mirem Europa, veurem que la xarxa de Jeffrey Epstein tenia tentacles a molts països. A Noruega ha dimitit el president del Fòrum Econòmic de Davos, que també va ser ministre d'Afers Exteriors pels seus vincles amb Epstein. A França ha plegat un exministre de Cultura que hauria fet negocis i que va compartir viatges amb el delinqüent sexual. O la princesa Mette Marit de Noruega, que tenia una relació molt estreta amb Epstein i que ja s'ha hagut de disculpar. A Espanya, resulta que Jeffrey Epstein va enviar dos paquets personals a José María Aznar, però no consta cap trobada personal. En canvi, el gendre d'Aznar, Alejandro Agag, sí que hi va contactar quan buscava inversors. A Catalunya, Epstein hi tindria una base de captació de noies. El responsable era Daniel Siad, que vivia a Barcelona i des d'aquí reclutava joves per introduir-les a la xarxa. Tot això en aquest context europeu, però l'epicentre aquí, al nostre continent, sembla que era el Regne Unit. Per això saludem el Quim Olivares, que és el corresponsal de 3Cat Info a Londres. Hola, Quim, benvingut.
Hola.
Escolta, Quim, com és que de tot el món és aquí al Regne Unit on està havent-hi tantes implicacions, en aquest cas Epstein?
A veure, clar, quan parles d'implicacions, si parles d'implicacions jurídiques o com a mínim de detencions, sí. Clar, aquí és on han aconseguit detenir el príncep, encara que fos unes hores, 11 hores, i el Peter Mandelson, que era l'exambaixador britànic a Washington, també detingut per interrogar-lo. Clar, l'argument que donen els britànics per què aquí sí i altres llocs del món no, quan, com bé deies, això s'ha escampat per tot el món, és que aquí ningú estaria per sobre de la llei. Per tant, si s'ha de la policia d'entrar a casa i detenir el germà del rei o un exambaixador, va, i ho fan, l'interroguen. Però com a mínim aquí al Regne Unit sí que és veritat que el que diuen és que ningú està per sobre de la llei i per tant els estan investigant almenys la policia.
Com tu apuntaves, aquí destaca per sobre de tot el nom del príncep Andreu.
Sí, sens dubte. Andreu Mountbatten-Windsor va ser interrogat 11 hores per la policia, això va ser dijous 19 de febrer, per les sospites que va tenir mala conducta en exercici de funció pública. Un delicte que aquí a Anglaterra pot comportar elevades penes de presó. La policia segueix les investigacions, de fet va escorcollar on viu ara, i buscaven proves sobre si va passar informació confidencial a Jeffrey Epstein quan entre el 2001 i el 2011 l'exprímcep feia d'enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional, un càrrec, per tant, públic.
Clar, estem parlant de la detenció d'un membre de la família reial britànica. Com està afectant això a la imatge de la corona?
Mira, l'ha erosionat una mica, jo crec. Els analistes aquí parlen d'un moment crític per la Casa Reial. Clar. Es tracta, de fet, de la primera detenció d'un membre de la família des del segle XVII. Per tant, aquí jo crec que no ens podem equivocar si fem servir el terme històric.
Sí,
no?
Sí, sí.
El seu germà gran, el rei Carles III, va dir en un comunicat poc després de la detenció que la llei havia de seguir el seu curs. I, de fet, ell ha continuat amb la seva agenda per donar aparença de normalitat. Però que l'ha erosionat, això, seguríssim.
Clar, ha erosionat a la imatge de la monarquia, però no només, també ha fet mal això al govern del primer ministre, de Keir Starmer, perquè aquí n'ha sortit esquitxat més d'un, també. Eh?
Sí, Starmer no era al poder quan Mountbatten va accedir al càrrec públic, però en el cas de Mandelson va ser nomenat precisament per Starmer com a ambaixador als Estats Units, això va ser el desembre del 2024, quan teòricament ja se sabia que havia tingut una relació estreta amb Epstein. Per tant, el també ha esquitxat una miqueta a Starmer.
L'ha esquitxat fins al punt que pot posar en perill el seu govern? Hi pot haver una crisi de govern o podria arribar a caure fins i tot el primer ministre?
Jo crec que no. A veure, potser cau per altres afers, però per aquest jo crec que no. Ara bé, si la detenció de Mountbatten erosionava la Casa Reial, la de Mandelson debilita el primer ministre. Mandelson és un habitual dels arxius d'Epstein, on apareix a nombrosos e-mails, fotografies, algunes de poc edificants, i que Starmer ha demanat disculpes a les víctimes i s'ha compromès a publicar tots els documents relacionats amb Peter Mandelson.
Hi ha una cosa, però, Quim, que clar, estava pensant. Tot això que hem comentat fins ara, els problemes venen per filtrar informació, per compartir dades confidencials, això, però no s'està investigant, tampoc s'ha detingut ningú per delictes sexuals, ni delictes sexuals, ni prostitució o corrupció de menors, vaja. Això què vol dir? Que la justícia britànica no s'hi fixa en aquesta part del cas Epstein?
A veure, per ara no, però caldrà veure si una cosa no porta a l'altra, perquè clar, els indicis que tenen és que els dos personatges van passar informació governamental confidencial a Epstein, bàsicament informació financera.
Sí.
Però, és clar, quan comencin a furgar, és possible que trobin altres coses, que surtin altres coses com les que tu esmentaves, no? Però ara sabem que la policia també està comprovant si algun aeroport de Londres o d'Escòcia es va fer servir per enviar joves cap a casa d'Epstein, un fet que es consideraria un delicte de tràfic i explotació sexual. Però tot això, evidentment, està sota investigació de la policia.
Per tant, com tu apuntaves, és probable que les pròximes setmanes o mesos continuïn sortint de més coses. Ho anirem seguint, doncs, amb el Quim Olivares, corresponsal de 3Cat Info a Londres. Gràcies, Quim.
A vosaltres.
Avui a la taula de so hi hem tingut la Rosa Silloé, el muntatge musical és de Sergi Cotillas. Jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3Cat Info. Gràcies per escoltar-nos.